Catalunya Ràdio. L'informatiu del migdia.
Bon dia, són les dues. La policia ha detingut una dona acusada d'oferir sexualment la seva filla de 2 anys a canvi de diners. La detinguda va oferir la nena al propietari d'un establiment de Sitges, al Garraf, que va alertar la policia. La dona, que també és mare d'un nen de 7 anys, es troba en llibertat amb càrrecs. Els seus fills han quedat a càrrec del seu exmarit i pare de les criatures. Sitges, Marisol García.
Bon dia. En aquests moments el cas està en mans del jutjat número 4 de Vilanova i la Geltrú, que ja ha retirat a la dona la custòdia dels seus fills i se'ls ha entregat al seu exmarit. Malgrat això, però, des de la Generalitat de Catalunya s'investiga la idoneïtat també del seu pare i si els nens haurien d'anar sota la vigilància de la Generalitat.
I a Lleida, una altra actuació lamentable per part d'uns pares. En aquest cas, una parella ha estat detinguda per abandonar en ple carrer la seva filla, també de 2 anys, per anar-se'n de copes fins a les 5 de la matinada. L'altre fill de la parella, un nen de 12 anys, va trucar als Mossos després que els seus pares arribessin a casa, beguts i sense la seva germana. Lleida, Roser Parera, en quina situació han quedat els fills de la parella?
Doncs la Generalitat té ara la custòdia de la nena de 2 anys, que és en un centre d'acollida, i obrirà un estudi pel que fa a l'altre nen de 2 anys, que de moment està sota la responsabilitat dels seus pares mentre no s'avaluï la situació familiar.
Més de la meitat dels incendis forestals que hi ha hagut la darrera dècada a tot l'estat d'origen desconegut han sigut culpa d'agricultors i ramaders. Ho afirma Greenpeace en un informe que ha presentat aquest migdia. Els ecologistes també demanen un enduriment del Codi Penal i més mitjans pels fiscals encarregats d'investigar els focs. Madrid, Jordi Prats, com fonamenta Greenpeace aquesta dura acusació cap a pagesos i ramaders irresponsables?
Doncs tot i que no pretén criminalitzar els sectors de l'agricultura i la ramaderia, Greenpeace diu que fins a un 40% de la superfície cremada ha estat com a conseqüència de les tasques de pagesos i ramaders. Només un 7,5% correspon als piròmens pròpiament dit i la resta correspondria a imprudents, per exemple, de barbacoes o cigarretes mal apagades i a incendis intencionats amb un rerefons econòmic. És per això que Greenpeace demana més mitjans per la Fiscalia, un enduriment del Codi Penal i recorda, però, que molts pocs casos acaben a la banqueta dels acusats.
José Luis Rodríguez Zapatero deia ahir que les infraestructures de Catalunya estaven atravessant una espècie de crisi de creixement. És a dir, que els problemes actuals, sobretot pel que fa a la xarxa de rodalies de Renfe, calia circumscriure'ls en un procés de millora. Avui el secretari d'Estat d'Infraestructures ha vingut a dir que, més previsió, l'arribada de l'AVE a Barcelona no hauria sigut tan problemàtica, però que a aquestes alçades el que toca és carregar amb el projecte. Sentiu Víctor Morlán en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Una vez que está buscada una alternativa, pues tenemos que apechugar con la construcción de esa alternativa, y la alternativa es Sants. ¿Que hubiera habido otra mejor? Mire, no lo sé.
Capítol final al culebrot de l'estiu, amb la mort aquesta matinada del tauró de la platja del Miracle. Els esforços dels responsables de l'Aquàrium de Barcelona, on es trobava des que va ser capturat a Tarragona, finalment no han pogut salvar-li la vida. Se sap de què ha mort Maria Núria Rebetlle?
Doncs sí, del tot, la causa és ben clara. El tauró tenia clavat un ham, dels que es fan servir per pescar tonyines, de més de 7 centímetres de llargada. El tenia clavat a l'esòfag, de manera que li impedia alimentar-se i, a més, li va provocar una hemorràgia interna irreversible. Pel que fa a la ferida d'arpó de l'aleta dorsal, ja la tenia curada.
A partir de 2:45 dirigirem la nostra atenció cap a les notícies més pròximes en desconnexió per cadascuna de les demarcacions del país. En repassem tot seguit les més destacades. Tarragona, Carme Cassanyes.
La plataforma ciutadana en defensa de les terres del riu Seni ha decidit mobilitzar-se contra la instal·lació d'un magatzem submarí de gas i una planta terrestre a uns 2 quilòmetres del nucli urbà del Canà, al Montsià. La plataforma treballa amb la recollida d'informació d'aquest projecte, al qual s'oposen també una bona part dels ajuntaments de la zona.
Lleida, per Joan Álvarez.
Un centenar de treballadors de l'escorxador de ports Primallor de Mollerussa s'han manifestat aquest matí pels carrers de la capital del Pla d'Urgell per protestar contra el tancament de la planta i la crisi per la qual passa des de fa un any. Els treballadors volen una solució urgent i acusen el DAR d'amagar alguna proposta que permetria salvar els llocs de treball.
Girona, Isabel Joanola.
Una operació conjunta de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil ha permès intervenir més de 5 tones de xist, 3 de les quals a la desembocadura del riu fluvial a l'Empordà. En total s'han detingut 9 persones, 8 a les comarques de Girona i una a Sevilla.
I avui tanquem a Barcelona. Gerard López.
La Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques allargarà uns 300 metres la mitjana que separa els dos sentits de la carretera C60 Argentona a la comarca del Maresme de cara a solucionar els problemes de seguretat en aquest punt. L'obra es farà abans que s'acabi l'any i costarà uns 60.000 euros.
Els esports arribaran a l'antena de Catalunya Ràdio a 5 minuts per 3:45 i aquests continguts que grans trets ens avança Josep Anton Aissa.
Preocupació al Barça per l'estat dels terrenys de joc on avui han de jugar Xavi, Iniesta i Deco. i és que aquesta tarda hi ha jornada de seleccions amb nombrosos blaugranes campats per tot el món. Fa uns minuts, Eto'o ha perdut amb Camerun 2-0 al Japó i aquest matí Bojan i Iago han guanyat l'Espanya-Síria del Mundial Sub-17 per 2-1. A l'agenda del dia avui també Espanya-Holanda, l'europeu d'hoquei herba, Espanya-Itàlia, el preolímpic de waterpolo femení i Espanya-Alemanya, amistós de bàsquet.
L'estat del trànsit d'aquesta hora, en connexió amb el RAC, Albert Bonet.
Bon dia, doncs els accidents que dificulten la circulació. Un estat a Sant Feliu de Llobregat, al cinturó del litoral, talla aquesta via completament en sentit nord. Hi ha 2 quilòmetres de cua ara mateix, recomanem desviar-se per la B23. Un altre accident ja fa força estona que s'ha produït, un camió cisterna que s'ha creuat enmig de la C32 autopista del Garraf a Sant Boi. Ara mateix continuen 2 carrils tallats en sentit sud i hi ha cues de 3 quilòmetres en tots 2 sentits. Si anem cap al Gironès, la C66 a Flaçà en sentit nord hi ha uns 7 quilòmetres de cua i a la Jonquera a P7 en sentit nord, sobretot per desviar-se cap a la Nacional 2 per tornar-hi, perquè recordem que continua tallada i que el tram cal desviar-se pel tram de Figueres fins a la Jonquera, que continua sent gratuït fins que se solucioni aquesta incidència. És tot des del RAC, bon dia.
I amb aquest temps tan canviant cal estar ben atents a la previsió meteorològica de Jofre Genuer.
Bon dia, doncs una previsió que ens indica que ja ha passat el gruix de la pertorbació del període més inestable del que esperàvem al llarg d'aquesta setmana, l'última aglopada d'aire fred al llarg de les últimes hores. Una tarda que es presenta més sol a gran part del país, potser amb pluges encara a les comarques gironines, de fet en aquests moments encara plou a Osona amb ganes, però s'allunyen les precipitacions de les comarques de Barcelona i aquesta tarda aniran afeblint-se doncs a sobre de les comarques gironines, que és on esperem que el temps encara sigui una mica insegur. Tot i així, precipitacions més aviat tirant a febles. Possibilitat d'algun ruixat en el Pirineu i temperatures que es poden suavitzar una mica més. A partir de demà encara parlarem de temps insegur, però les temperatures s'aniran recuperant, més estones de sol i sobretot divendres i el cap de setmana parlarem ja d'un temps més estable, potser alguns núvols residuals, però amb una clara tendència a que les temperatures vagin cap amunt.
Són 2:07 del migdia.
L'informatiu del migdia. Edita i presenta Francesc Soler.
Comencem. La Guàrdia Civil investiga el cas d'una dona que presumptament oferia la seva filla de 2 anys per a contactes sexuals a canvi de diners. Ho va denunciar el propietari d'un local nocturn de Sitges, a la comarca del Garraf, i la dona va ser detinguda dilluns i va quedar en llibertat amb càrrecs. La nena, de 2 anys, i un altre fill de la dona, en aquest cas de 7, són ara amb el seu pare, divorciat de la dona. Catalunya Ràdio Sitges, Marisol García.
Bona tarda. La dona de 33 anys i veïna de Sant Pere de Ribes va quedar en llibertat amb càrrecs després de ser detinguda dilluns per la policia local de Sitges i està acusada dels delictes de corrupció de menors. Va ser el propietari d'un local d'oci de Sitges qui va denunciar que la mare li havia ofert la seva filla per contactes sexuals. La detinguda li va dir que tenia problemes per arribar a finals de mes perquè el marit no li passava la pensió. De fet, fons del Departament d'Accés Social de la Generalitat ha informat que els serveis socials de Sant Pere de Ribes feia el seguiment del cas d'aquesta família des de feia ja algun temps. La dona també té un altre fill de 7 anys i les dues criatures es troben ara amb el seu pare, que està separat de la dona. La direcció de l'atenció de l'infant ha demanat informes als seus serveis a la zona perquè realitzin un informe sobre la situació del pare i la mare per determinar si l'administració assumeix la custòdia dels nens o, en canvi, els nens poden quedar en mans del pare. Fons de la Guàrdia Civil també han explicat que els especialistes faran proves mèdiques als dos menors per determinar si han estat víctimes d'agressions sexuals, tal i com estableix el protocol d'actuació en aquest tipus de casos. Per últim, i d'altra banda, aquest mateix Departament d'Accés Social ha demanat informació per escrit al jutjat número 4 de Vilanova i la Geltrú sobre el cas i la situació de la parella.
Gràcies, Marisol. I una altra actuació totalment lamentable per part d'uns pares. En aquest cas ens porta a Lleida. Els Mossos d'Esquadra han detingut una parella a la capital del Segrià acusada d'abandonar al carrer la seva filla de 2 anys en un cotxet per anar de copes tota la nit. La Generalitat ha retirat la custòdia de la nena als pares, que han quedat en llibertat amb càrrecs. Catalunya Ràdio Lleida, Roser Parera.
Els fets van passar dilluns a 6:15 del matí. Una veïna va alertar els Mossos d'Esquadra que al carrer hi havia una nena petita sola en un cotxet. Els Mossos la van recollir i la van portar a l'Hospital Arnau de Vilanova per comprovar que estigués bé de salut. Poc després, la nena va ingressar en un centre d'acollida. Mentre investigaven qui eren els pares, els Mossos van rebre a 9:00 la trucada d'un nen de 12 anys que alertava que els seus pares havien sortit la tarda abans amb la seva germana petita de 2 anys i que havien tornat de matinada beguts i sense la petita. Els Mossos es van traslladar al domicili del nen i van detenir els seus pares per un delicte d'abandó de la seva filla. Els pares, en estat d'embriaguesa, no recordaven on havien deixat la nena. La parella, de 37 i 38 anys, van declarar ahir davant el jutge i van quedar en llibertat en càrrecs pendents de judici. La Generalitat ha retirat la custòdia de la petita als pares i obrirà un estudi pel que fa a l'altre fill de 12 anys, que de moment queda sota la responsabilitat de la parella que viu amb l'àvia.
Gràcies també, Roser. La castració química és una qüestió que ha creat un fort debat social els últims dies a França, un debat que ha traspassat també fronteres. Doncs bé, la Generalitat preveu debatre el mes que ve sobre la viabilitat d'aquesta pràctica de la castració química com a mesura de control dels agressors sexuals reincidents que han de quedar en llibertat, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. Els especialistes, però, consideren que aquesta no és la millor solució, en contra del que proposa el president francès Nicolas Sarkozy per als pederastes. Sílvia Comet.
La castració química serà un dels aspectes que es discutiran a la comissió creada per la Conselleria de Justícia i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per afrontar la reincidència d'exreclusos condemnats per delictes molt greus. Els experts en psiquiatria i andrologia creuen que l'eliminació de l'hormona responsable dels impulsos sexuals masculins mitjançant medicaments no és una mesura generalitzable. Sentim el director d'andrologia de la Fundació Puigverd de Barcelona, Eduard Ruiz Castanyer, en unes declaracions a aquesta casa.
La pederàstia seria un comportament sexual, diguem, no adequat, i això no ve regulat per les hormones. Però això està molt basat també en un aprenentatge, en tota una forma de cultura sexual que ells tenen mal entesa. I que d'alguna manera amb això l'únic que podríem evitar potser és una mica disminuir la libido, disminuir aquest interès.
Els especialistes consideren que la mesura clau és millorar els dispositius de control dels delinqüents sexuals que reincideixen amb independència que s'hagi recorregut o no a la castració química.
902 19 0049. Siguis on siguis, truca'ns per saber el més nou. Els últims titulars de Catalunya Informació al teu telèfon. Des de qualsevol lloc i a qualsevol hora, 902 19 0049.
Catalunya Informació, la ràdio de referència.
Seguim endavant amb més qüestions. Més de la meitat dels incendis forestals que hi ha hagut l'última dècada i amb origen conegut han estat provocats per agricultors o ramaders. Això s'indica en un informe de Greenpeace que explica també que hi ha una certa sensació d'impunitat, ja que només es detenen l'1% dels responsables dels incendis forestals. Greenpeace denuncia també que és més fàcil agafar un pagès que actua irresponsablement o un piròman malalt que s'autoacusa que no pas els que posen foc intencionadament per treure'n un profit econòmic. Catalunya Ràdio Madrid, Jordi Prats.
L'informe assegura que dels 20.000 incendis forestals que es declaren anualment arreu de l'Estat, només se'n sap l'origen d'un 47%. Greenpeace denuncia que només es deté l'1% dels responsables dels focs i que només 2 de cada 10 detinguts s'asseuen a la banqueta del jutjat. L'estudi dibuixa fins a 8 perfils d'incendiaris. Hi ha l'agricultor irresponsable i el ramader inconscient, que provoquen més de la meitat dels incendis i fins a un 40% de la superfície cremada. També hi surt el mal caçador, l'imprudent de la barbacoa o la cigarreta, la persona social conflictiva amb problemes d'integració o el piròman, una persona trastornada sense intenció de fer mal, però que provoca més del 8% dels focs. Al llistat hi surt també els interessats que busquen aprofitar-se econòmicament o els responsables d'empreses elèctriques, ferroviàries o del Ministeri de Defensa. Des de Greenpeace, Miguel Ángel Soto denuncia que és més fàcil agafar precisament l'agricultor o el piròman que confessa la seva culpabilitat abans que el que es mou per diners.
Pillamos a los tontos, pillamos a los que confiesan, pues gente pues con bajo nivel cultural, pues son los que reconocen que ha sido ellos, ¿no? Pero esto desequilibra mucho la estadística. Estamos deteniendo y juzgando a gente pues con bajo nivel cultural, que se confiesa, que a lo mejor no tiene para pagarse un abogado, en fin. Y sin embargo, delitos por temas urbanísticos o economía del fuego o cazadores no son condenados.
Per lluitar millor contra els incendis, Greenpeace demana d'una banda un enduriment del Codi Penal i per una altra més mitjans per als fiscals que investiguen els incendis.
És pràcticament un quart de tres del migdia. Malgrat que la situació als mercats borsaris s'ha calmat, la crisi hipotecària dels Estats Units continua fent estralls. Avui mateix s'ha fet pública la suspensió de pagaments de la segona principal companyia de crèdits immobiliaris del país, Sergi Roca.
Es tracta de la First Magnus Financial, amb seu a Arizona, i que sumava un deute de més de 800 milions de dòlars. La setmana passada ja havia acomiadat 6.000 treballadors i va tancar 300 de les seves oficines. Al seu web, la companyia justifica la suspensió de pagaments pel col·lapse, diu, del mercat secundari d'hipoteques. Amb aquesta ja són més de 90 les entitats afectades per la crisi als Estats Units. Una situació que, segons paraules d'ahir mateix del secretari del Tresor nord-americà Henry Paulson, encara trigarà a solucionar-se. Aquí aquesta crisi ha esquitxat només de retruc una quinzena de fons i societats espanyoles que tenen una petita part de la inversió lligada als crèdits de risc. En la majoria dels casos, però, la liquiditat està garantida.
I a Madrid el Partit Popular vol que el ministre d'Economia, Pedro Solbes, comparegui al Congrés per explicar justament quines mesures ha pres davant la situació dels mercats financers. Avui n'ha sol·licitat formalment la compareixença. Pels populars, el govern espanyol viu instal·lat en una bombolla irreal. Catalunya Ràdio Madrid, Joan Rossinyol.
Els populars diuen que davant d'un panorama internacional preocupant, el govern socialista ha amagat el cap sota l'ala. Ho explicava a Catalunya Ràdio el portaveu adjunt del PP al Congrés, Vicente Martínez Pujalte.
El govern espanyol ha estat escondido. No ha modificado para nada las políticas que tenía previstas. Pero ayer el señor Zapatero diciendo no nos afecta lo que pasa en España, parece que está en el Spain is different. Pues no, mire, España es un país que nos afecta lo que pasa en el mundo, España está integrado en los mercados internacionales y España tiene que dar respuesta a lo que pasa en el mundo si quiere convertirlo en bienestar.
Segons Pujalte, l'estat espanyol necessita menys cofoisme i més reformes estructurals que afavoreixin l'estabilitat econòmica. El PP també demana transparència en la gestió política.
Mantenim la línia oberta amb la capital espanyola perquè l'alcalde de Madrid, Albert Ortiz Gallardón, diu que està estranyat per la reacció contrària dels seus companys de partit a la seva disposició en les llistes del Partit Popular al Congrés al costat de Mariano Rajoy. Gallardón ha recordat que aquesta pretensió fa temps que l'ha feta pública, però, tot i que avui l'ha reiterat, també ha volgut deixar clar que acatarà les ordres del president del partit. Aquesta qüestió es veu des del PSOE com un debat de lideratge per substituir el mateix Rajoy. Madrid, Txell Feixas.
El ministre de l'Interior ha repetit a la línia del president Rodríguez Zapatero que hi ha tanta gent que critica el postulat del popular Alberto Ruiz Gallardón que potser millor no referir-s'hi. Després, però, afegia.
Estamos asistiendo a un proceso de discusión sobre el liderazgo por Rajoy. Da la impresión de que quien menos confía en el liderazgo de Rajoy son algunos de sus correligionarios.
Alfredo Pérez Rubalcaba ha indicat que aquest juliol i agost s'han produït detencions relacionades amb la Kale Borroca. Ha concretat a banda que el detingut ahir relacionat amb l'aparell propagandístic d'ETA es troba a disposició judicial a Baiona i el ministre s'ha mostrat confiat a banda en que els ajuntaments del País Basc compliran amb la seva obligació pel que fa a banderes. Txell Feixas, Catalunya Ràdio Madrid.
I més sobre el debat d'infraestructures a Catalunya. El número 2 del Ministeri de Foment, Víctor Morlán, ha reconegut a Catalunya Ràdio que en el seu moment no es van preveure les conseqüències que tindria per les Rodalies la construcció del TGV per l'estació de Sants de Barcelona. El secretari d'Estat d'Infraestructures té clar, però, que ara els toca carregar amb el projecte Gerard López.
Des del Ministeri de Foment sempre han defensat que el traçat del TGV per Sants és el millor per augmentar la capacitat de la xarxa ferroviària de Catalunya. Però mentre es fan les obres, o sigui ara, Morlán ha reconegut que passa tot el contrari, que es tracta del traçat més complex i més molest per les Rodalies.
Quien tomó la decisión, pues la tomó, pero no previó lo que podía pasar y no tomó las medidas necesarias para que lo que iba a suceder pues fuera minimizado o hubiera se plantear los menores problemas posibles. E indudablemente cuando esa decisión se toma, pues nosotros lo que hacemos es continuarla y lo que queremos es que Barcelona tenga alta velocidad.
Des de la Generalitat han demanat al Ministeri de Foment que s'afanyi a tramitar els projectes acordats i pendents d'executar. Ho ha dit també per Catalunya Ràdio el conseller d'Obres Públiques Joaquim Nadal.
Posem-hi plegats calendari i fem un pla de xoc perquè es pugui notar un grau més aquest canvi que farà de veritat Catalunya en matèria d'infraestructures, perquè és veritat que avui s'està invertint a Catalunya més que no s'havia invertit mai en el passat.
Nadal recorda que Foment ha de mantenir aquest ritme d'inversió els pròxims anys per reduir el dèficit acumulat d'infraestructures que hi ha al nostre país.
Catalunya Ràdio. L'informatiu del migdia.
Notícies del món. L'ull de l'huracà Dean arriba aquesta tarda a les costes de l'estat mexicà de Veracruz. Tot i que s'ha reduït de categoria, els experts preveuen que augmenti la intensitat quan entri en contacte amb les aigües càlides del Golf de Mèxic. Mireia Sala.
L'huracà Dean, que de moment s'ha reduït a la categoria 1 de l'escala Saffir-Simpson, podria afectar amb força els estats de Tabasco, Veracruz i Tamaulipas. A la capital, Ciutat de Mèxic, les autoritats s'han preparat per rebre amb més o menys intensitat els efectes del Dean, almenys fins divendres. El president mexicà, Felipe Calderón, ha explicat que els equips de protecció civil estan preparats.
Afortunadamente el huracán ha bajado ya de categoría. Nuestro temor es que recupere fuerza una vez que vuelva a entrar al Golfo de México por la sonda de Campeche. Pero estamos listos, los equipos de seguridad están funcionando, la energía eléctrica está por restablecerse en las primeras zonas afectadas y afortunadamente no se registran daños materiales cuantiosos.
D'altra banda, helicòpters hondurenys i nord-americans i diverses embarcacions han reprès les feines de recerca dels dos turistes catalans desapareguts dijous en una illa d'Honduras quan feien una passejada amb caiac. La recerca s'ha estès des de l'illa de Roatán fins als Cayos que hi ha davant de les costes de Belize.
Al Perú, 8.000 damnificats pel terratrèmol de dimecres passat han començat les feines de neteja dels carrers de Pisco, Ica i Chincha, les tres ciutats més afectades. Les Nacions Unides han fet una crida per recaptar els 4 milions i mig d'euros que es necessiten per repartir aliments entre els afectats. Catalunya Ràdio, corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
De moment, el Banc Mundial ja s'ha compromès a destinar préstec, tous, fons econòmics en definitiva, de cara a la reconstrucció de Pisco i la resta de poblacions afectades pel terratrèmol. Uns diners que asseguren almenys per un temps les tasques de neteja, edificació i rehabilitació també que ja han començat en les darreres hores sobre el terreny. Mica en mica, la seguretat també va millorant, de la mateixa manera que el repartiment de provisions. Això no vol dir que la cosa funcioni com una seda, ja que encara hi ha afectats que han de caminar centenars de quilòmetres per poder ser atesos. L'operatiu governamental Construyendo Perú centra ara la seva atenció en els més menuts, deia el president del país, Alan García.
Tenemos en este momento dos barcos acoderados en Punta Pejerrey que traen la ayuda española y siguen trayendo módulos educativos porque una de las ideas es restablecer por lo pronto en escuelas primarias para que los niños no estén sometidos al estrés de permanecer con las familias todo el tiempo en el ambiente del desastre.
També estan arribant a la zona devastada joguines i grups teatrals per tal d'amenitzar les llargues estones que passen els més petits al carrer. I és que la recuperació no ha de ser només material i física, diuen els experts, sinó també mental. Joan Biosca, Catalunya Ràdio, corresponsal a l'Amèrica Llatina.
14 mariners nord-americans han mort avui a l'Iraq quan s'ha estavellat el seu helicòpter en un dels pitjors accidents en 4 anys de guerra. L'incident ha coincidit amb un sagnant atemptat suïcida amb camió cisterna contra una comissaria de policia a Bapineda.
Segons el comunicat militar, tots els indicis apunten a una fallada tècnica com a origen de la caiguda de l'helicòpter, ja que no s'ha constatat que ningú hagués llançat foc enemic. L'aparell sobrevolava en missió nocturna al nord de l'Iraq amb 4 membres de la tripulació i 10 passatgers. Si es confirma, seria el segon incident d'aquesta mena en només 8 dies. Pel que fa a la violència insurgent, 20 persones entre civils i policies han mort i una quarantena han resultat ferits aquest matí quan un kamikaze s'ha llançat amb un camió carregat de carburant contra una comissaria. Els fets han passat a Baigir, 180 quilòmetres al nord de Bagdad. El cos policial acabava de canviar de dependències després que un atemptat similar va matar 27 persones i va destruir el quarter anterior el mes de juny passat.
La llum és a punt de tornar a Gaza després d'una setmana de talls d'electricitat que han afectat 600.000 palestins per la suspensió de pagaments de la Unió Europea. Els primers camions cisterna amb fuel han arribat aquest matí a la franja després que Brussel·les ha pactat un acord amb l'autoritat palestina controlada per Al-Fatah. Les autoritats comunitàries sospiten que el govern de Hamas es podria estar finançant amb els impostos elèctrics. Catalunya Ràdio Jerusalem, Eugeni García.
Bon dia. La Unió Europea ha reprès avui el pagament del combustible palestí, el combustible que els palestins importen d'Israel i serveix per generar electricitat a la franja de Gaza. Una quarta part de la població de Gaza depèn d'aquest subministrament i des de fa 4 dies no tenien electricitat. La companyia palestina d'electricitat ha dit que el servei es reprendrà aquesta tarda. D'altra banda, l'exèrcit israelià ha matat a un dirigent milicià de Hamas a la franja de Gaza. Això ha passat en un atac de l'aviació, mentre estant, els palestins han disparat granades de morter contra Israel que no han causat danys personals. Eugeni García, Catalunya Ràdio, Jerusalem.
Avui tanquem la crònica internacional a Myanmar. 13 destacats dissidents polítics de l'antiga Birmània estan sota arrest coincidint amb les protestes més importants de l'última dècada en aquest país. La junta militar del país acusa els detinguts de fomentar la inestabilitat social, segons han denunciat diversos grups de defensa dels drets humans, i els podrien condemnar a 20 anys de presó, Cèlia Sarnades.
L'augment astronòmic del preu dels carburants ha estat el detonant de les manifestacions a Myanmar, una de les grans reserves de gas natural de l'Àsia. Avui mateix, unes 300 persones han sortit als carrers de l'antiga capital capital, Rangun. No han estat protestes multitudinàries, però sí poc habituals en un país governat de forma dictatorial. Entre els dissidents detinguts hi ha els líders de l'anomenat grup d'estudiants del 88, que en aquell any van impulsar protestes reclamant la democràcia a Birmània. El més conegut és Min Kon Yang, estret col·laborador de la Premi Nobel de la Pau, Suu Kyi. Tots dos han passat dècades a la presó per la seva dissidència política. Myanmar, nom amb què la Junta Militar va rebatejar Birmània l'any 89, exporta la major part del gas que produeix, sobretot a la Xina. També és el primer exportador mundial d'arròs, però la seva població està entre les més pobres del continent. Mentrestant, al país veí, Bangladesh, el govern ha decretat el toc de queda a les principals ciutats després de 3 dies de violentes protestes estudiantils. Fins ara ha mort una persona i unes 300 han resultat ferides.
Catalunya Ràdio.
5 minuts i 2:45 del migdia. La causa de la mort del tauró capturat dilluns a Tarragona ha estat un ham de 7 centímetres que tenia clavat a l'esòfag. Els biòlegs han defensat la maniobra de captura a la platja del Miracle i el posterior trasllat a Barcelona atenent a raons de seguretat i de protecció del propi animal. Maria Núria Rebetlle.
Cap tauró amb un ham d'aquestes dimensions clavat a l'esòfag sobreviu. Amb aquesta contundència s'han expressat els biòlegs que quan han fet la necròpsia a l'esqual mort aquesta matinada han descobert també un segon ham més petit, aquest de 2 centímetres a l'estómac. Patrici Bull, l'autor, cap de Biologia de l'Aquàrium, afirma que no hi havia cap més opció que treure'l de la platja, on s'aplegaven més d'un miler de curiosos.
Ens vam quedar espantats de la quantitat de gent que hi havia. Hi havia moltíssima gent que se saltava els controls de la Creu Roja, gent que quan apareixia el tauró entrava a mar o per intentar-lo tocar o per intentar-lo agafar, amb el perill que podia haver pel propi animal o inclús perill pels banyistes, perquè es va demostrar després a la captura que era un animal gran i que es defensava força.
Bultó ha explicat que l'operació de captura del tauró va ser la correcta i que l'única manera de reduir aquests animals és tombant-los panxa amunt i immobilitzant-los. No es pot fer servir cap sedant perquè els taurons deixarien de nedar i es moririen.
Temps ara per la cultura, un homenatge a la dona davant la tirania de l'home i davant de la guerra. És l'eix central de la nova pel·lícula de Julio Medem, Caòtica Anna, una de les pel·lícules espanyoles més esperades de l'any i que s'estrena divendres que ve. El director basc, que avui ha estat a Barcelona, ha explicat que el film és un viatge al descobriment personal d'una dona, que sembla petita, però que en el seu interior és gran. Catalunya Ràdio Barcelona, Montse Pujol.
6 anys després de l'estrena del seu últim treball de pilota basca, Julio Medem ha presentat a Barcelona Caòtica Anna, una pel·lícula que explica la vida d'una noia d'Eivissa des dels seus 18 anys fins als 22 i l'evolució que fa al llarg d'aquests anys. Medem ha dit que després d'un any molt dur, després coincidint amb l'estrena de la pilota basca i de la mort de la seva germana en un accident de trànsit, va començar a escriure el guió de Caòtica Anna, però que en realitat el personatge de la pel·lícula no té res a veure amb la seva germana. Sentim el director basc.
Para mí fue un alivio, fue, yo sentí algo que pensé que me podía ayudar y de hecho me ayudó. Entonces bueno, pensé en eso, pensé en su forma de ser, en su proceso, en su carácter, en su extrovertido, en su pintura, en sus cuadros. Sí quería entonces también que los cuadros de mi hermana fueran los que pintaba Caótica. Y luego ya el personaje pues cogió otro rumbo y se independizó.
Julio Medem ha afegit que Anna, la princesa i el monstro d'aquesta història contra la tirania de l'home blanc, tirania del gènere masculí contra el femení, com a primera causa, diu, de les desgràcies de la humanitat. El film el protagonitzen la debutant Manuela Bellés al costat de Bebe, Charlotte Rampling i el francès Nicolas Casalet. Montse Pujol, Catalunya Ràdio, Barcelona.
I anem a parada. El secretari general dels mitjans de comunicació del govern, Albert Sáez, considera que cal eixamplar el mercat de consumidor de productes en català i proposa que, per aconseguir-ho, es vagi reduint la distància entre el sector públic i el privat en aquest àmbit. Ho ha dit aquest migdia a la Universitat Catalana d'Estiu. Catalunya Ràdio, enviada especial a Prada, Sara Riera.
Bon dia. Sáez creu que l'actual quota de consumidors de productes culturals en català, que és d'entre 1,5 milió i 2 milions de persones, és insuficient per sostenir una indústria de la cultura potent, ha dit. Diu que cal eixamplar el mercat i explotar totes les potencialitats de la resta de territoris dels països catalans i en aquesta tasca ha destacat la importància que es corregeixi l'actual desproporció entre el sector públic i privat, sobretot, ha dit, en els mitjans de comunicació.
Hem que s'ha de buscar un equilibri entre el sector públic i el sector privat en el camp dels mitjans de comunicació, en alguns àmbits regulats, doncs en aquests moments hi ha clarament una desproporció entre l'oferta pública i l'oferta privada, i això pensem que s'ha de corregir, i també en el camp, especialment en el camp de la ràdio.
Saez, que ha pronunciat avui una conferència sobre cultura i mitjans de comunicació a la Universitat Catalana d'Estiu, ha destacat de manera molt especial el paper dels mitjans de comunicació com a plataforma de creació cultural. Sara Riera, Catalunya Ràdio, Prada.
I acabem amb dades. Es redueix un 75% la comercialització de pel·lícules de vídeo i DVD. Segons dades de la cinematografia i de les arts audiovisuals, durant els últims 5 anys s'ha passat de comercialitzar prop de 40 milions de còpies als pocs més de 9 milions de l'any passat. En canvi, el mercat de vídeo i de DVD ofereix més oferta que mai, amb 6.000 títols. Titanic, Harry Potter i La Pedra Filosofal i Casablanca han estat els més sol·licitats els últims 10 anys.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Benvingut al paradís de les converses interminables. A continuació, escull el tipus de conversa que desitja. Si escull una conversa...
La mar de llarga.
Premi més. Si escull una conversa...
Per quedar-se ben a gust.
Premi coixinet.
Aquest estiu descobreix el teu paradís amb Movistar. Aconsegueix el teu pack Movistar amb un Motorola W208 des de 39 euros i fins a 100 euros de saldo.
21 establiments al seu servei a Barcelona, Tarragona i Girona. 902-360-000.
Són 2:15 del migdia, temps per les notícies pròximes, en desconnexió per les comarques de Barcelona i que avui obrim a Argentona. La Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques allargarà 300 metres, la mitjana que separa els dos sentits de la C-60 a aquest municipi del Maresme, per solucionar els problemes de seguretat en aquest punt. L'alcalde Pep Masó es mostra satisfet per aquesta solució, que serà fàcil i ràpida de fer i que costarà uns 60.000 euros. Catalunya Ràdio Argentona, Sara Canyete.
Allargar la mitjana que separa els dos sentits de circulació a la C-60 al seu pas per Argentona és la solució per millorar la seguretat en el punt negre d'aquesta via que uneix el Maresme amb el Vallès Oriental. La Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques invertirà 58.000 euros en realitzar aquestes obres que es portaran a terme el proper mes d'octubre. L'alcalde d'Argentona, Pep Masó, lamenta que la mesura no es pugui portar a terme fins a la tardor, però es mostra satisfet amb la solució.
No em sento satisfet que s'allargui la solució al mes d'octubre, però com a coneixedor una mica de l'administrador, de l'administració, doncs, bueno, penso que sí que es porti a terme el mes d'octubre, doncs, mira, hem d'estar una mica relativament contents.
L'anunci d'aquesta mesura s'ha fet públic després que fa dues setmanes tres joves d'entre 18 i 19 anys morissin en un xoc frontal. Així, tot el projecte d'aquesta obra ja estaria realitzat des del mes de maig. 9 persones han mort en aquests darrers 3 anys en aquest punt quilomètric de la C-60, on la via està separada per una línia contínua en comptes d'una mitjana de ciment. Sara Canyete, Catalunya Ràdio, Argentona.
Les últimes pluges caigudes a Manresa continuen posant en evidència el mal estat de la xarxa de clavegram en alguns punts estrenats fa pocs mesos. L'esvoranc de la plaça Cris Rei mantindrà tallat una part del passeig durant un mes i mig encara. Catalunya Ràdio Manresa, Ricard Oliva.
Els 24 litres per metre quadrat que van caure ahir a la tarda a la capital del Bages tornen a recordar que la ciutat pateix un greu problema de clavegram en diferents zones. Ahir, a part del tradicional punt conflictiu, quan plou, com és la plaça Prat de la Riba, que connecta amb la zona de les bases i que va estar tallat al trànsit poc més de mitja hora, cal afegir també el recent estrenat vial i polígon industrial dels Dolors. Una forma d'embut entre els nous i vells col·lectors d'aquesta zona hauria estat el motiu de que algunes empreses, acabades d'instal·lar, ja hagin patit inundacions en els seus locals. Respecte al tros de calçada, que diumenge es va enlairar davant de Cris Rei, també per deficiències a l'hora que el clavegram engolís l'aigua, es confirma que no es podrà tornar a restablir el trànsit en aquesta zona fins a primers d'octubre. Ricard Oliva, Catalunya Ràdio, Manresa.
L'Ajuntament de Vic plantarà més d'un miler d'arbres i arbustos en un tram del riu Gurri amb l'objectiu de recuperar el bosc de ribera autòcton. Amb aquesta actuació, la capital d'Osona es prepara per complir la directiva europea que preveu que abans del 2015 tots els rius tinguin l'aigua de bona qualitat. Catalunya Ràdio Vic, Fàtima Alemany.
A partir de la propera tardor, el tram de 2 quilòmetres del riu Gurri de Vic, entre el parc Xavier Roca i el pont del Ferro, es plantaran 950 arbres i 300 arbusts de les espècies autòctones, principalment verns, freixes i roures. Això comportarà l'eliminació i la clarida sanitària dels arbres que hi ha actualment, especialment pollancres i acàcies. També voldrà dir la desviació del camí paral·lel al curs del riu per tal d'afavorir la nidificació d'algunes espècies d'ocells, com ara els abellerols. Mercè Vidal, regidora de Promoció Econòmica, gestió de polígons industrials, món rural i medi ambient de l'Ajuntament de Vic.
El fet que sigui el primer projecte no vol dir que en els rius de Vic no s'hi hagin fet intervencions. S'hi han fet intervencions puntuals per recuperar doncs, zones de pas, per plantar-hi arbres, però un projecte d'aquesta envergadura que implica des de moviment de terra, recuperació dels arbres típicament de ribera i després recuperació fins i tot d'aiguamolls no s'havia dut a terme en cap moment.
La recuperació del bosc de ribera en aquest tram del riu Gorri de Vic costarà 125.000 euros, una part dels quals seran finançats per l'Agència Catalana de l'Aigua. Fàtima Alemany, Catalunya Ràdio, Vic.
I acabem avui, s'ha desconnectat l'últim generador elèctric que encara estava en funcionament arran de la vegada que hi va haver a Barcelona el 23 de juliol. Es tracta del grup electrogen que subministrava energia a l'Hospital de Sant Pau. Dos quarts i cinc minuts a tres del migdia, a la cua de l'informatiu avui, moment per mirar enrere. Sis dècades després del final de la Segona Guerra Mundial, l'arxiu més gran del món sobre les víctimes del nazisme serà accessible als historiadors. L'arxiu, situat en una ciutat balneària d'Alemanya i gestionat per la Creu Roja, ha començat avui a transferir còpies digitalitzades dels seus documents als museus de l'Holocaust de Washington i d'Israel. Serà un procés llarg. Allà es conserven 30 milions d'actes relacionades amb les víctimes dels camps de concentració, treballs forçats i presoners polítics del règim nazi. Catalunya Ràdio, Berlín, Oriol Serra.
No és cap exageració dir que la localitat de Bad Arolsen, amb poc més de 15.000 habitants, hi ha més documents que persones. La ciutat, situada al nord de l'estat federat de Hessen, a pocs quilòmetres de Kassel, acull des del 1946 l'arxiu sobre l'Holocaust més important del món, amb 47 milions d'actes que s'allargarien fins a 26 quilòmetres si es col·loquessin un al costat de l'altre. Des d'aquesta setmana, l'arxiu de Bad Arolsen, però, ha deixat de ser un indret restringit a investigadors i familiars de les víctimes de l'horror nazi, perquè per primera vegada els seus documents han pogut sortir a l'exterior. 12 milions d'actes amb 18 milions d'imatges han estat transferides digitalment al Museu Memorial de l'Holocaust de Washington i al Yad Vashem Holocaust Center d'Israel. Els responsables de l'arxiu de Bad Arolsen, que està controlat per la Creu Roja Internacional i finançat per la República Federal d'Alemanya amb un pressupost de 14 milions d'euros aquest any, han mostrat la satisfacció pel que consideren un primer pas per aprofundir el coneixement sobre l'Holocaust. A Bad Arolsen hi ha cada paper, cada carta i cada document trobat per les tropes aliades després de la Segona Guerra Mundial. Després de la caiguda del mur, a l'arxiu també s'hi van afegir els documents que havien quedat en mans del sector soviètic. En aquest centre hi ha registrades les biografies de 17 milions i mig de víctimes de les atrocitats del Tercer Reich. Tots els camps de concentració estan registrats des de la A d'Auschwitz fins a la W de Welsheim. Les vides dels presoners estan documentades fins al més mínim detall perquè la burocràcia nazi així ho va voler. El nacionalsocialisme prenia nota de tot, des del nombre de polls que hi havia al cap d'un presoner fins a l'hora i minuts exactes de la seva execució. Només els últims 12 mesos l'arxiu va rebre més de 200.000 consultes que van ser treballades pels seus 320 empleats. Oriol Serra, Catalunya Ràdio, Berlín.
I tanquem l'informatiu amb el repàs i actualització de les principals notícies amb Míriam Tirado. Investiguen si una dona oferia la seva filla de 2 anys per contactes sexuals.
La mare de 33 anys i veïna de Sant Pere de Ribes podria haver ofert la seva filla a locals d'oci del Garraf a canvi de diners, segons va denunciar el propietari d'un bar de Sitges. La dona va ser detinguda dilluns i va quedar en llibertat amb càrrecs acusada dels delictes de corrupció de menors. La nena i un altre fill de la dona de 7 anys estan ara amb el pare, divorciat de la dona. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra han detingut una parella de Lleida acusada d'abandonar al carrer la seva filla de 2 anys en un cotxet per anar de copes tota la nit. La Generalitat ha retirat la custòdia de la nena als pares, que han quedat en llibertat amb càrrecs.
La castració química debat.
Aquesta mesura serà un dels aspectes que es discutiran el mes que ve a la comissió creada per la Conselleria de Justícia i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per afrontar la reincidència d'exreclusos condemnats per delictes molt greus. Els experts, però, creuen que l'eliminació de l'hormona responsable dels impulsos sexuals masculins mitjançant medicaments no és segura.
I el secretari d'Estat d'Infraestructures, Víctor Morrán, reconeix que en el seu moment no es van preveure les conseqüències que tindria per les Rodalies la construcció del TGV per Sants.
Morrán, que entén que ara els toca carregar amb el projecte, ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio.
Quien tomó la decisión, pues la tomó, pero no previó lo que podía pasar y no tomó las medidas necesarias para que lo que iba a suceder, pues... fuera minimizado o se plantearan los menores problemas posibles, e indudablemente cuando esa decisión se toma, pues nosotros lo que hacemos es continuarla.
La possibilitat que la Reserva Federal nord-americana acabi rebaixant els tipus d'interès ha impulsat a l'alça els mercats europeus, Sergi Roca.
L'IBEX 35 guanya 8 dècimes i se situa per sobre dels 14.300 punts. Al selectiu espanyol no hi ha cap valor en vermell i el millor comportament del mercat és per Red Eléctrica, que suma un 3,5%. Els grans valors també acumulen guanys. A la resta d'Europa, Londres i Frankfurt sumen 8 dècimes i París puja un 1,2%, en una tendència a la consolidació gràcies també al tancament en positiu als parquets asiàtics. El mercat de divises, l'euro es manté estable i costa $1.34. Mentrestant, el barril de cru Brent puja lleugerament, però no passa dels $69.
I ràpidament, quin temps farà aquesta tarda, Jofre Genuer?
Bona tarda. En aquests moments les pluges, doncs, a camí de les comarques gironines van perdent força i és en aquest sector del país on esperem que al llarg de la tarda encara pugui ploure de manera força dispersa. Però fins i tot avançada la tarda, també les clarianes s'acabaran imposant cap a Girona. Per tant, la tendència és que el temps millori progressivament al llarg de la tarda, que el sol s'imposi pràcticament arreu i fent que les temperatures es puguin suavitzar una mica més amb valors que superin els 20, s'acostin als 25 graus. A partir de demà les temperatures comencen a remuntar lentament. Demà encara el temps serà insegur i podran haver-hi alguns petits ruixats, preferentment a l'extrem nord del país i cap a les comarques de Girona. I sobretot serà a partir de divendres i el cap de setmana quan el temps s'estabilitzi més, amb més sol i amb temperatures amb clara tendència a pujar.
Doncs nosaltres ho deixem aquí. Us hem acompanyat a les vies de so Ricard Xifreu i Víctor Lorenz, a la producció Noelia Casellas i Vanessa Carrion, i a l'edició que us parla Francesc Soler.